El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart d'hora comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del gall del monestir. Avui és dijous, el primer dijous de la temporada amb tertúlia, perquè fa una setmana era l'11 de setembre, i recuperem els habituals d'aquest espai en dijous. Josep Maria Balcells, Joan Alsina, Jordi Piella i Joan Ramon Armadàs, molt bon dia als quatre.
Bon dia.
He fet un repàs previ a entrar al estudi i em sembla que l'estiu ha anat bé, no? Així ho es pot dir, no? Podem resumir, no?
La conya.
Sí?
Força bé.
Sí?
Molt bé.
Doncs perfecte, escolta. No, és que li pregunto tots els tertulians per veure si estan en forma per començar la temporada i veig que les vacances han provat.
Tenim motivació pels propers 11 mesos.
Sí?
Sí. De que estar els propers 11 mesos no ens toca en vacances.
Doncs res, haurem d'esperar. No sé com estarem d'aquí 11 mesos, perquè l'actualitat està allò bullint. Parlant del tema més local, i després, òbviament, tractarem el mateix tema des d'una perspectiva més general, l'Ajuntament acollirà dilluns que ve a les 8 del vespre un ple extraordinari per donar suport a la consulta del 9 de novembre. La sessió extraordinària tindrà lloc després de l'aprovació de la llei de consultes i la convocatòria de la cita d'aquell dia. El ple és fruit de la demanda de l'Associació Catalana de Municipis. L'alcaldessa Mercè Conesa ha explicat per què organitzen aquest ple.
Creiem que el paper dels municipis i del territori és important també en aquest procés cap al dret a decidir i, per tant, volem fer valdre el posicionament del territori i també que el president Mas es senti recolzat per l'organització territorial pròpia de Catalunya, que són els seus ajuntaments.
Mentrestant, ahir la cambra, el Parlament, va aprovar un text presentat per CiU, Esquerra, Iniciativa i la CUP amb el suport de 89 dels 135 diputats, entre els quals hi havia dos representants del PSC i l'ara diputat no escrit Joan Ignasi Lena, que insta Mas a convocar el 9 de novembre amb totes les garanties possibles. També hem tingut altres reaccions, els germans Gasol i el jugador del Barça Xavi, per exemple, i es van pronunciar a favor de la consulta després que ho fes també el jugador del Barça Gerard Piqué. Intentat apropar o oferir diverses visions de com està el 9 de novembre després de la via multitudinària de fa una setmana, i ara a mi el que m'interessa és que facin una mica de previsió, com consideren que aniran les coses a partir d'aquest divendres, quan hi hagi la convocatòria, i si consideren que realment anirem a votar el 9 de novembre o tot ha estat un foc d'encenalls, i ja veurem si acabarem amb unes plebiscitàries, com semblava que el president Mas insinuava fa uns dies al Parlament. Qui vulgui que comenci.
Jo Jordi. No en tinc ni idea, en aquests moments, de com anirà l'assumpte. Aviam, el primer de tot, jo diria que la suspensió de la llei electoral és una suspensió per part del Constitucional cautelar, és a dir, que en principi el fons de l'assumpte no es mira i és en base a que quan una sospita de la independència, cosa que no és, perquè nosaltres l'únic que fem és votar, intentar votar un sí o no, és a dir, però no una declaració explícita d'independència, i per contra entenem que la llei és, jo entenc que la llei podria ser aplicable encara que estigui suspesa, és a dir, d'alguna manera el fet de fer-ho cautelar, però el resultat de les eleccions podria ser també cautelarment no suspès, sinó deixat en suspens fins que el Tribunal Constitucional digui alguna cosa al respecte. Evidentment no sé el que faran, jo el que demanaria als partits polítics unitat, caigui qui caigui, i faria una reflexió sobre les plebiscitàries, és a dir, plebiscitàries per què? Per res? O sigui, nosaltres farem unes eleccions publicitàries, sortirà qui surti i tornarem a estar igual. És a dir, aquí o sí, es vota, o si no, escolta'm, estem en un carrer sense sortida, que evidentment a partir del 9 de novembre, si no hi ha les urnes al carrer, anuncio una autèntica moguda tan espectacular que el que deia de la sang doncs és a l'inici.
Jo tinc un parell de coses.
Joan Ramon.
Sí, sí, et sembla molt bé. Si no tindria gràcia l'assumpte.
La primera, que no pel que ha dit ell, d'això el Tribunal Constitucional pot semblar òbvia, però no ho és. I és que, el Tribunal Constitucional ja donem per fet que donarà, o sigui, que tirarà enrere la llei de consultes.
Sí,
cosa clar, que jo també ho dono per fet, eh?
No
ha de deixar de sorprendre'ns.
L'estudiarà.
Només un parèntesis.
L'estudiarà.
Si el govern, el Consell de Ministres, demana... La situació del Tribunal Constitucional és automàtic. És a dir, no pot dir que no a la suspensió i ja està.
Però,
Però és que no té cap paper, el pobre...
Normalment, això és el que hauria de preocupar a banda d'altres coses, que és que el Tribunal Constitucional ja no li donem cap mena de poder de valor ni de res. Senzillament ja sabem que farà això, cosa que és una mica preocupant. Però bueno, deixant a part això, anant a la segona part que deia sobre la consulta del 9N i sobre les plebiscitàries, si hi ha unes plebiscitàries... que jo hi ha dies que m'aixeco pensant que votarem el dia 9 i hi ha dies que m'aixeco pensant que no. Ara tinc una setmana de pensant que no, de pensant que hi haurà plebiscitàries. I si les hi ha, home, a mi no em sembla que siguin una bajanada, sinó que, com que tu bé dius s'ha de votar, doncs sí, com no, ja arribarà un moment que si no hi haurà, o sigui, el que vam fer als catalans el dia 11 de setembre amb la manifestació i la passada i tot plegat, això... o seguirà o es multiplicarà, perquè arribarà la constatació de que no es pot, llavors encara s'augmentarà més. Llavors aquestes plebiscitàries seran d'alguna manera la sortida en el sentit de que finalment podrem votar. I se suposa que si això passa, el govern que surti, ja dic el govern, que és que potser ja serà un govern que no aspirarà ni tan sols a governar, sinó a solucionar el merdem que es posaran quan se suposa que declarin unilateralment la independència al Parlament. Vaja, m'imagino, jo entenc les plebiscitàries com això. Si no són això, que potser no ho són, però si no són això, els quatre partits que han donat suport a la consulta, llavors sí que hi ha... fins aquí ja no dono més.
Després,
o sigui,
et faré una matisació.
Perfecte.
Jo vaig a fer una premonició lapidària. El 9 de novembre no votarem res.
Que consti que això queda gravat, després sí, la porra, no. Si voleu podem posar en joc alguna cosa, un esmorzar, un dinar.
Jo vull a la porra, estic amb ella.
Potser un matís, no? El 9 de novembre no votarem res que sigui rellevant o que impliqui cap cosa. És a dir, potser sí que posen quatre urnes a llocs estratègicament amagats perquè la gent hi posi una papereta, però jo... francament no crec que estiguem en una situació o en el camí de que es faci una consulta com estan dient, amb les màximes garanties, legal, i que d'alguna forma impliqui alguna cosa. No? Per tant, el dia 9 de novembre no votarem. Ara, dit això, a mi la veritat és que em preocupa zero. És a dir, que votem el 9 de novembre o no em preocupa gens. Em preocuparia que no votem mai. Això sí que em preocuparia. Però jo crec que hem iniciat un camí, i això és bo, i que s'ha aconseguit un cert consens, perquè les tonteries de partit, ho hem vist en el darrer ple, continuen reproduint-se permanentment. És a dir, aquell que no s'hi juga res és qui més apreta, aviam si el veí s'enfonsa i ell pot treure rèdits electorals a les properes eleccions, no? I això jo crec que parla d'un país que encara és molt tendre a nivell democràtic, no? Però jo crec que estem en un bon camí, hem iniciat el procés. Si mirem el procés d'Escòcia, amb el que ens agrada comparar-nos, doncs el procés d'Escòcia no va començar fa 2 anys, ni fa 3 ni fa 5. Probablement va començar fa més de 20 anys. I ha estat un procés llarg, i un procés constant, i un procés que ha començat a agafar una velocitat de creuer bona des de que el partit de l'Alex Salmond puja al poder, amb un programa que és molt clar. I diu, senyors, si em voten a mi, i això podria considerar-se plebiscitari, si em voten a mi, el meu programa els hi plantejarà una consulta per la... una consulta, no, un referèndum per la independència.
Fins aquí com el Mas.
Sí, el que passa és que...
estaríem amb la mateixa situació que avui.
Sí. Ja, però amb un pes electoral radicalment diferent, i l'Artur Mas jo crec que mai ha estat tan clar en aquest procés. Però, de totes maneres, és una conversa, és una negociació que amb el Regne Unit va començar fa molts anys. Nosaltres, després de 300 anys d'estar sotmesos, en 2 anys volem arreglar-ho tot. Dius, home, potser ens estem precipitant. Hagués estat maco, hagués estat collonut, i si haguéssim tingut un govern a Madrid molt més receptiu, molt més intel·ligent, molt més àgil, molt més flexible, amb molta més cintura, doncs probablement haguéssim arribat més enllà. Però no és el cas.
Josep Maria.
A veure, jo voldria començar dient una cosa que és molt òbvia i que, doncs, simplement recordar-la. En aquests moments, a Europa hi ha un poble que està decidint el seu futur, el marc del seu futur polític. Jo penso que això és una notícia que traspassa, que transcendeix les relacions, doncs, d'un col·lectiu, en aquest cas els escocesos, perquè afecta l'estructura mateixa d'aquesta Europa que hem construït o estem construint. I ho han fet d'una manera pacífica, tranquil·la, democràtica, en el qual bàsicament han jugat 2 elements. El govern britànic, per una banda, i el govern d'Escòcia. La ciutadania hi ha participat després, en el moment de la dinàmica, de la campanya, del posicionament, i avui vota. A Catalunya estem encara a les beceroles d'això. És a dir, aquí hi ha un conflicte que no és exactament igual com el d'Escòcia, jo penso que això també ho haurem de recordar. Allà no hi ha una reivindicació d'identitats, de llengua i de tal, sinó que hi ha una discrepància en la manera, doncs, com s'ha portat l'economia i els serveis i les discrepàncies que hi ha amb el tractament d'això entre Gran Bretanya i Escòcia. I aquí hi ha no només dos elements, l'element del govern de Madrid i el govern de Catalunya, sinó que hi ha la ciutadania que hi ha participat amb un protagonisme que jo diria que ha superat d'alguna manera la mateixa dinàmica dels partits. Són tres elements que juguen i que continuaran jugant més enllà del que passi el dia 9 de novembre. El dia 9 de novembre jo comparteixo la tesi d'en Joan, que jo penso que no es votarà, està molt, molt cantat això. El mateix Parlament de Catalunya s'ha blindat i s'ha justificat de dir nosaltres farem la consulta sempre que hi hagin les garanties legals necessàries, i com que les garanties depèn llavors com s'interpreti això, cadascú interpreta quina és la legalitat, si la legalitat catalana, la legalitat espanyola, i aquí cadascú dirà la seva. Però d'entrada això no encaixa i per tant doncs sembla que no serà. Jo el que em pregunto és què passarà després. Dic, sabem el que més o menys decidirà el govern de Madrid, és dir, impugnar. De moment hi ha suspensió cautelar, que el Constitucional no decidirà res, simplement acceptarà a tràmit la consulta i per tant això doncs automàticament suspèn la dinàmica de les votacions. Això ja sabem que anirà per aquí. Segon, què farà el govern de la Generalitat? Tampoc ho sabem massa. L'alternativa d'unes plebiscitàries és a les portes. Ningú ha explicat massa bé què vol dir unes eleccions plebiscitàries. És a dir, quins punts de programa, quan hi ha eleccions, són eleccions autonòmiques, són eleccions per constituir el Parlament de Catalunya. I això vol dir doncs, que cada partit doncs, aporta unes llistes, i aquí poden haver-hi llistes unitàries, com es faran aquestes llistes, amb quin programa, amb quins terminis, això es pot dir fàcilment, però fer-ho ja veurem doncs, el que passarà. Però aquí hi ha el tercer element que potser s'insisteix poc, que hi haurà la ciutadania, és a dir, com reaccionarà la ciutadania amb una suspensió i amb una maniobra de dilació d'aquest procés. Aquest és l'interrogant que hi pot haver i que jo penso que difícilment el podem doncs, anunciar anticipadament. Per tant, estem jugant, és a dir, el dia a dia, i ara toca això, demà toca la llei de consultes, una llei de consultes feta a mida per fer aquesta consulta, que els socialistes ja diuen que no serveix per fer un referèndum, i què passarà el dilluns, i què passarà el dimarts, i què passarà, doncs, el desembre.
Sobre Escòcia, 4 punts, més de 4 milions d'escocesos cridats a les urnes, una pregunta que jo diria que és clara i concisa, esteu d'acord que Escòcia sigui un país independent, i la majoria d'enquestes dona una victòria ajustada del no, però la clau, diuen els experts, la tenen els indecisos.
Ho dic, i les dones?
Sí, sí, sí,
com sempre.
Els que no han declarat. Sí, escolta, sí. Jo, reconduint el tema aquí, és a dir, jo, aviam, si parlo de canviants, ja hi va haver terror a la pròpia Mossos d'Esquadra, ja no l'Ajuntament, que ja portava l'Ajuntament, en fi, anava a dir els lavabos estaven plens, però vull dir, de la por que tenien, doncs imagina't, si els Mossos ja no ja tenien la por, aquesta, i van sol·licitar a l'Ajuntament pactés el que pactés per evitar aquella cosa que era unes manifestacionetes així petitetes, imagina't això multiplicat per 1.000, i multiplicat per tots els pobles de Catalunya. Escolta'm, això a partir del dia 10 serà així dia a dia, vulguis o no vulguis. I els polítics tenen una talla, a excepció del Mas, que ha agafat la talla d'estadista, molt pocs tenen la talla i fan moltes coses partidistes. Ara bé, plebiscitàries. Què entendrem per plebiscitàries? Per contentar el poble, Cuidado, per contentar el poble. És només uns que es presenten, no per governar, sinó per dir volem l'autonomia, volem la independència, la volem transformar en independència i votem tots junts, tots plegats. És a dir, aquí el grup de la independència va junt i no volem governar i no volem fer res, sinó que demanar. Molt bé. Suposant que fos així...
Han d'anar amb llistes,
Sí. Suposem que l'Ajuntem...
Qui l'encapçala?
Suposem que... No, és igual.
No, 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 no. Tot això és unes lluites internes...
Ja et deixo acabar, perdona. El tema de les plebiscitàries és el pla B. O sigui, com que deien que s'ha de votar tant sí com no i tot plegat, com que el 9 de novembre no es pot votar per les raons que sigui, que està clar que quines seran, això de que no es podrà fer una consulta amb garanties, tota aquesta votació que el poble té ganes de fer, que s'està votant a sobre, es reconduirà cap a aquestes eleccions autonòmiques, que són les que oficialment no ens poden prohibir. Això és l'últim recurs de la legalitat que tindrà l'Artur Mas i que més va molt amb el tarannà de Ciu. I amb això deixo acabar-te l'argument.
Seria que anessin tots junts els del sí i tots junts els del no. A mi el que em plantegi que qui és el que va a les llistes és que aquest ja és un polític que no es mereixem, perquè realment aquests moments és, aquell moment seria uns d'estadistes, no? Politiquillos, de mirar quin és el meu resultat i quants diputats tenim, perquè la finalitat d'aquest govern és exclusivament no governar, sinó iniciar el camí un altre cop a la independència. Estarem, o sigui, al mateix temps estarem igual que avui, per això. Vull dir, aquesta és la realitat, i les manifestacions i el carrer estarà pleníssim.
Escolta, hi ha un tema que s'està comentant sobre Escòcia, no? Un dels factors que fa que la gent progressivament estigui més a favor de la independència és la consideració de que el govern autonòmic d'Escòcia governa millor que el del Regne Unit. És a dir, la qualitat del govern, els serveis que els hi proposa, tot el model funciona molt millor. Jo crec que si ho preguntéssim aquí a Catalunya no estaríem d'acord amb això. No governem millor que el que governa Espanya.
Home, això hi havia matisos,
com a mínim, i menys amb el que ha sortit aquest estiu.
Bueno, com a mínim ho fem igual de malament. Com a mínim ho fem igual de malament, perquè no hi ha cap fet diferencial a nivell de gestió que es permeti dir els nostres governants són millors. Jo crec que unes plebiscitàries l'únic que farien és aprofundir en aquest concepte. Escolta, unes plebiscitàries són una irresponsabilitat, perquè vol dir posar tots els canons per matar un sol problema, quan en tenim molts més. Jo em nego a votar només pensant en una qüestió que a més és a molt llarg termini. Toca, òbviament, a llarg termini, però sobretot al curt. És a dir, qui gestionarà l'economia, qui gestionarà les negociacions amb l'Estat a tots els nivells, qui gestionarà la Caixa, qui gestionarà el tema d'inversions i infraestructures. Perquè aquest és el problema que ens fa mal demà. Mira, hi ha coses d'aquestes de la premsa, no? Ahir s'anunciava que les farmàcies no cobraran aquest mes la factura, ningú ha dit res, l'impotència...
De fet, gairebé no és notícia, no?
Clar, exacte, no passa. Sí, però això a mi no em parla de bona gestió.
La culpa només és Madrid, bueno...
Ara, també és veritat, un pensa que si Catalunya tingués les reserves de petroli que té Escòcia, no tan sols no ens deixarien fer la consulta, com no ens ho deixaran fer, sinó que a més tindríem els canons i els tanques posats tallant les autopistes, tal com som en aquest país, no? Però jo, tornant al tema de les plebiscitàries, jo crec que és irresponsable, que no cal, que no tenim tanta pressa, que les coses s'han d'anar fent, i estem en un camí raonablement bo, i el que hem de fer és aprofundir sobre això. Tenim un mur molt dur i molt gruixut? Sí, treballem-lo.
Aquí, en resposta a això, les plebiscitàries, o sigui, si no es vota el 9 de novembre, s'hauran de fer plebiscitàries aviat, o s'haurà de votar alguna cosa aviat, perquè és això, la gent s'està votant a sobre. I si no, passarà el que deia en Jordi.
No, és que això passarà segur.
Clar, al carrer arribarà un moment que hi haurà un merder insuportable. Però dit això, el tema de les plebiscitàries amb una llista única dels partits, però consulta, o vaja, deixem-ho, Iniciativa, Esquerra, CUP i Convergència... No, ja els he dit.
T'has deixat Unió, no sé si ho has fet.
Bueno,
això, perdona, la interrupció.
No, però
aquest és un element més. Sí, és un element que veurem com...
Doncs. Bueno, és el principal responsable que la pregunta...
Sí, però bueno, això, esquerdes... d'això en podem parlar d'aquí un rato.
No, jo el que vinc a dir és que precisament per tot això que dèieu de qui governarà, què passarà amb la salut, amb els hospitals, què passarà amb l'economia, aquesta llista conjunta jo no la veig, perquè sincerament no veig a la mateixa llista l'Espadaler, si és que posem Unió, amb el Quim Arrufat, per posar els dos
extrems. No, perquè la finalitat és obtindre el manifest de la independència.
No, sí, la finalitat l'entenc.
No val la pena fer-la.
Jo penso que aquesta finalitat es pot aconseguir sense una llista conjunta, que és cadascú... Escolta, si el Quim... Moment, deixa'm acabar. Si el Quim Arrufat... vol el seu model de país d'esquerres i després a l'Espadaler vol... Ja m'entens, amb totes les diferències, però es pot tenir un programa de la CUP i un programa de Convergència amb uns punts comuns que siguin tots aquests que dius tu. Escolta, l'endemà de les eleccions anirem tots al Parlament i encara que jo sigui de color vermell i tu siguis de color blau, tenim uns punts comuns, o sigui, és de color verd per posar Iniciativa, o sigui, és de color taronja per posar Esquerra, o sigui, tots amb les seves diferències polítiques, amb la seva pròpia personalitat política, que això vindrà, com diu, com aquell qui diu, dels punts 5 cap a baix, però els 5 primers punts hauran de ser comuns, i per això tindrien sentit, tot i que no hi hagi una llista conjunta, que a mi ara mateix em sembla molt difícil de fer, per tot això que dèiem, perquè és molt difícil de casar aquestes voluntats polítiques tan diferents, però alhora tan juntes amb aquest tema concret.
Una falca només.
Sí.
Penseu que, mentrestant, estem a mes de setembre, això passarà, doncs, octubre, novembre, les eleccions aquestes, plebiscitàries o no, si arribaran, perquè necessita el temps, doncs, de campanya i tal, a primers d'any, s'han d'haver aprovat els pressupostos. Com s'aprova?
No serà la primera vegada que anem amb pressupostos prorrogats.
No, de fet...
És que no sé si es poden...
Sembla que dues vegades tinc dubtes. Sí. Ara.
Vull dir, però aquí hi ha una cosa que tornem a entrar en el... És a dir, com es planteja el dia a dia els problemes i els pressupostos i la distribució de partides i tal, i això ho fa el Parlament actual encara. Les bufetades hi seran grosses, i això condiciona també
però
tot l'altre.
Jo aquí apel·lo...
No hi ha un sol tema en aquest moment a Catalunya, que és la consulta. Hi ha molts altres temes sobre la taula que necessiten amb urgència una resposta política.
No, i estic d'acord, eh? I
en el Parlament, i en el Parlament hi ha partits que tot el que més els és igual.
Sí, eh? Però jo no penso, i aquí apel·lo al que deia en Jordi, de la responsabilitat de polítics en talla alta, que han de tenir en aquests moments...
Alts, vols dir alts?
Bueno, sí, alts. No. El més alt, així que em soni, deu ser el García Albiol. Però vaja, no va per aquí el tema. El que vull dir és que, clar que les farmàcies no cobraran, clar que tenim el deute i l'objectiu de dèficit que complir, tot això seguirà estant. I ja et dic, no és la primera vegada que es prorroguen pressupostos i no s'ha mort ningú. Però jo crec que és compatible defensar que les farmàcies cobrin i alhora... defensar que tenim dret en aquest cas a votar, no? Perquè ja estaríem amb un pas post-consulta que no es fa. Però
amb els
dret...
mestres al carrer, amb els farmacèutics al carrer, amb els metges al carrer,
sí, que...
amb això,
i no
dir,
està, i no
és l'altre conflicte paral·lel.
Al carrer l'11 de setembre.
Sí, però llavors s'ha tapat amb això, s'ha tapat també d'alguna manera.
Però és que no s'haurà acabat aquest clam, eh?
Escolta,
si no es vota no s'haurà acabat aquest clam. L'un
i els dos clams.
Sí, però també et dic, perdona, ja acabo. No vaig veure l'altre dia jo un milió de farmacèutics, perquè segurament no els hi ha, però ja m'entens, queixant-se per això, o un milió de mestres queixant-se per això.
Bueno, tampoc els ensenyen molt, els nostres mitjans, tampoc s'hi abonen.
Manifestacions, clar que hi ha hagut manifestacions de mestres, i jo les he vist, i les he vist a les notícies, no fotem.
Tens amics farmacèutics?
No, però mestres sí.
Doncs jo també.
Que te'n presentin algun.
Que a veure, que no us estic dient que els farmacèutics no les estiguin passant.
El Jordi volia dir alguna cosa.
El que us vull dir és que són compatibles les dues protestes i jo puc queixar-me del govern actual perquè m'han retallat el sou com a mestre, però alhora puc defensar el govern actual en un punt que és el procés cap a l'emancipació nacional.
Però fixa't que Escòcia, el que deia Joan, i això últimament, inclús el reportatge que va treure ahir 8TV, ho explicava molt bé, no? És a dir, que la gran protesta és de dir la defensa de la qualitat de vida que el govern d'Escòcia considera doncs, que s'ha pogut portar bé en contra d'un neoliberalisme de la Gran Bretanya. I aquesta és reivindiquen la independència per salvaguardar això,
sí.
No per fer grans...
Però no és comparable a l'Escòcia perquè no neix del poble. Aquí ha nascut del poble. Si no arribem a tindre aquests 3-11 de setembre organitzats i veient si la gent respon o no, no estaríem amb aquestes
mesures. D'acord.
Neix del poble i els polítics estan fent el ridícul allà al mig, vacil·lant. I a sobre, la voluntat del poble no es pot canviar perquè hi ha una llei superior que en principi és el mateix que ens deia el Franco, a la meva època d'estudiant, és a dir, ens prohibien perquè hi havia una llei que deia que no es podien manifestar. És exactament el mateix, quan
sí,
és al
Jordi,
revés.
Qui ha de donar viabilitat a aquest malestar de la ciutadania són els polítics.
Aquí se suposa que ho estan intentant reconduir.
Se suposa que estan reconduint i han de donar un pas endavant.
El que estàs dient, que estic totalment d'acord. Però si és que neix del poble, aleshores el que ens falla són els líders.
Evident, ja ho hem dit sempre.
Quan a Escòcia, el procés naixerà d'on neixi, però qui ho ha tirat endavant ha sigut el líder. Llavors, bé, potser és el tema de treballar. Potser no és juntar tots els dolents que tenim per fer una llista única. Potser es tracta de buscar-ne d'altres.
El que falla són els líders, ho esteu dient, sense saber el final de la pel·lícula.
No, bueno, ja ho veurem, exacte. Ja veurem si es fallaran els líders o no.
Escolta, és que si el dia... El debat aquest...
De quina pel·lícula? Perquè ara estem parlant de dos canals
diferents. El 9 de novembre...
El debat que hi ha hagut...
Espera, perdona, però si el
la
9 de...
La porcelana fina s'ha vist molt clara, escardada.
Però si el... Joan, portem dos anys amb el tema.
Però si el 9 de novembre votem, els hem de treure el xapó al Mas i...
Però no votarem.
Per això us dic que jo abans...
Mas o el Junqueras.
Abans de posar el fil a notes, esperem al final de la pel·lícula.
Però bueno, jo crec que...
Hi ha pel·lícules que al final et sorprenen.
Jo crec que els polítics han de donar una talla i evidentment ens dona, veiem clar que els de Madrid no donen la talla de sota cap concepte, és a dir, això, aquesta actitud és ridícula, absurda i militar, manomilitari, com a l'època del Franco, ho torno a repetir perquè és exactament el mateix que jo em trobava quan era estudiant, o sigui, imagina't tu, de fa molts anys. Ara bé, hem de donar la talla i hem de donar el pas següent, és a dir, a Madrid, i amb això inclueixo el CNI, està fent una gran tasca, i això és el que és els mentideros por ahí de polítics, una gran tasca de desprestigi per intentar que surti el no. I després veurem simplement quin és el CNI o què ha fet el CNI.
No, no, aquí teniu el micro obert. Segur que ens escolten, però vaja. Que vull dir que no veu que passin un micro més. Vull dir que se'l tenen aquí sota la taula, que ho sàpiguen.
Aquesta maceta que hi ha aquí al mig de la taula.
Doncs igual, sí.
Serà el micro.
No, perquè realment ells estan fent una gran tasca perquè surti el no, per desprestigiar les figures del catalanisme. És a dir, quan dius líders, ells han pactat amb un líder. Jo entenc que han pactat amb un líder nacional o exlíder nacional que teníem perquè salvi els fills i la seva dignitat.
A veure, digues noms.
A veure, aquí
no ens facis posar subtítols.
Ha semblat entendre que el CNI ha pactat amb Jordi Pujol?
Sí, el CNI, bueno, jo dic el que diuen els mentidors polítics, no ho sé, vull dir, sembla ser que
els negocis amb el marit de la Cospedal...
Jo crec que el Pujol atacat per la situació dels seus fills i per salvar també els seus fills, arriba, que ell no ha sigut mai independentista, arriba a un acord, jo crec que amb el CNI o similares, perquè el Duran Lleida apartem-lo, perquè també és soci d'ell i deu ser la mateixa operació, però com que tinc el pressentiment, només pressentiment, de que l'amic Duran Lleida és membre o és col·laborador estretxo del CNI, doncs aquest està protegit, i l'altre doncs explota, perquè clar, si quan mires l'argument jurídic, aquí no hi ha per on agafar-ho, no hi ha per on condemnar el president, ni els fills, no hi és. És a dir, si jo m'autoinculpo d'una herència que en principi existia de fa molts anys, i els papers són obtinguts robats, aquí jo no tinc cap condena perquè s'han obtingut robats,
però això és la punta de l'Isabel.
Deixem que els jutges treballin.
Jo també dic una cosa,
tot això dels Pujols i els Escospedals i tot plegat, jo penso que és una cosa que va a part, que jo entenc que això s'ha intentat i s'intenta atacar per aquí.
Exacte.
Però tot aquest, com deia en Joan, a diferència d'Escòcia, aquí a Catalunya, qui ha començat això no és en Jordi Pujol.
No, exacte.
Atacar el Jordi Pujol. Llavors,
què ha passat? No, jo t'explico, el que l'intent és aquest. És a dir, jo intento carregar-me d'allò i donar raons per dir que l'autonomia no... Veieu qui teniu, de president, no sé què, no sé quantos. I a partir d'aquí, què ha passat? Absolutament res. La ciutadania continua sortint al carrer, més numerosa, més tal. Jo ahir vaig anar al camp del Barça, vaig avorrir una mica, per cert.
Dolent.
No va ser dolent.
Però
els de l'Apo també es van avorrir.
Sí, tinc que dir que dos persones, amb tots els seus respectes per elles i tal, que mai han obert la boca dient, cantant independència al minut 17, ara sí estaven cantant. Sí, clar, això és... Cada dia en tenim més de fer.
Joan i Josep Maria, Josep Maria i Joan, com vulgueu.
No, jo només volia destacar... Un petit parèntesi, per destacar una cosa. En la campanya i en el procés d'Escòcia, que ha durat temps i que porta dos anys amb negociació i arriba al final, jo el que no he notat, i em sembla que pels reportatges o informes que han anat passant, que no hi ha hagut unes campanyes anti, els uns anti els altres, sinó unes campanyes pro. Però independència, però autonomia, però... Aquí hi ha hagut, per una banda i per l'altra, ara torna a desencadenar-se a Espanya, una campanya, han dit que hi hauria tota Espanya, per anar contra el procés, però d'una manera molt més
beligerant.
Això demostra el tarannà d'uns uns i dels altres.
I aquí igual. Aquí la defensa de la independència és anti-Espanya. No, ens agradi o no, però té aquest to totalment. I això per mi és el que desgasta d'alguna manera, que li perd força.
Cortines de fum.
Perdona, i abans, només un comentari abans que comença el Joan. Jo no veig la campanya del no espanyola igual que la campanya del sí catalana. Jo veig matisos del tema que dius en contra. La manera com s'ataca des de Madrid cap aquí no és la mateixa manera com s'ataca d'aquí cap a Madrid. Vaja, jo ho així ho interpreto, sí, i jo deixo el Joan.
Però... Jo cada dia tinc més la sensació de que ens estem desviant del tema. Tot plat, i estic radicalment d'acord amb la consulta i amb l'objectiu de la consulta, però cada dia me'n dono més compte de que la nostra classe política està podrida. Tot el sistema polític està podrit. Si fas una relació, l'altre dia parlaven de més de 1.800 casos de corrupció en els jutjats, de gent a la presó, d'imputats per tot arreu, de polítics que no dimiteixen. El cas Pujol, home, ens fa mal perquè ens cau molt a prop, no? Però no deixa de ser un mes. No? Sí, al final,
gustos,
no deixa de ser un mes.
Llorets, sí.
Que és el mateix que la resta d'Espanya, també,
sí,
Joan.
Sí,
que no, hi ha el Zere, que hi ha el Bárcenas, i que hi ha tot.
Sí,
dir que no som diferents.
Però el vosaltres més, sí, que és una miqueta l'estratègia política que porta aquest país durant els darrers 30 anys, jo per mi ja n'hi ha prou.
Això
em parla de que tenim més d'un problema. I un dels problemes més grans que tenim és que tenim uns polítics amb un percentatge alt, encara em resistiria a dir que tots, però amb un percentatge alt i cada dia més alt, que són corruptes, que són lladres, que estan que ho ha de buscar el jutge o diuen ells, perquè, escolta'm, a mi em sembla tot molt bé i les lleis em semblen meravelloses, però el delinqüent que no el pots jutjar perquè el seu delicte ha prescrit continua sent un delinqüent.
Sí,
ja. No el podràs ficar a la presó, però continua sent un delinqüent.
Hauria sortit, sense eximir-lo, òbviament, a les portades dels diaris i s'haurien filtrat les notícies si no estiguéssim en el procés en què estem?
No.
Probablement. Dic, no. Els negocis de la família Pujol no se sabien fa 10 anys
i
fa 5 anys, i aleshores per què no van sortir?
I això parla malament.
Hi havia un pacte de silenci entre les dues
bandes. Això parla malament de casa nostra.
Això parla malament de casa nostra. No passes la línia vermella.
Evident. I ara es diu, escolta'm, ara anem a fer això...
Per les dues bandes, ho dic, no, sense voler salvar ningú.
Però això recorda la camorra siciliana, tu.
Tu calles, jo callo, no? Tu calles, jo callo, no?
I si no calles, et faré callar. I si no calles, et faré callar.
Llavors ja passarem al padrí, no?
Bueno, és que la política... Aviam, en quant al tema dels cèntims que deies tu, això ho venim dient des de fa molt temps aquí. És a dir, el problema bàsic quin és? Llei de finançament dels partits polítics. Segon punt, ara tornaven a parlar de llei de finançament polític i tornaven els socialistes i tot això amb la idea de que les societats no poden fer aportacions als partits polítics, primera incògnita, per què no? La segona, que les aportacions crec que han de ser de 3.000 o 1.500 euros com a màxim, tot això és el que ja teníem fins ara, això és mentida, així no es pot financiar tota una campanya electoral, no es pot financiar, creu-me, vull dir, no, s'ha de demanar ajudes a algú.
Potser no es pot financiar una campanya electoral enteses com les tenim ara, perquè avui en dia, amb les noves tecnologies que hi ha, i si se suposa que la gent confia en els periodistes, no cal fer 2 milions de pancartetes.
Sí, aquesta
és una altra.
Però ho fem.
Ho fem, com fem tantes coses que no ens plantegem el per què, per la inèrcia. Però jo no penso que en unes campanyes electorals s'hagin de gastar aquesta milionada, i si no, mirem partits que últimament han accedit al Parlament sense fer aquestes campanyes.
El que passa que tenim els altres són més limitats.
Bueno, però mirem Ciutadans.
Tu has vist algun polític pobre a Madrid?
No, però un moment, no barregem.
I no és pel seu historial professional. Que no són pobres, no fotem.
No.
Que no van per les campanyes electorals, no ens enganyem. Clar. No va per les campanyes electorals.
El truco és aquest. Llavors,
ni per les seus, ni per les...
El truco quin és? Jo encurseto el tema de la finançament dels partits i vaig amb el senyor Equits i li dic, escolta, necessito calés per finançar els partits, perquè mira com és la llei. I aquí és quan aquest pobre home em dona a mi uns calés per financiar, perquè si no, no li donaré obra pública, i aquests calés, clar, jo que el cobro, doncs igual em quedo la meitat i l'altra meitat. I aquest és el que ha passat fins ara, ni més
sí,
ni clar. Menys.
Mireu una cosa, ahir em sembla que era, feia 5 anys de la imputació del senyor Millet.
Sí, senyor.
aquí estem igual, una mica per dir, estem igual,
i
estem igual, i la justícia no ha funcionat aquí, i aquí s'ha amagat, i s'ha amagat doncs pels poders fàctics d'aquí, no només els d'allà.
Perquè si tu calles, jo callo.
Perquè hi ha moltes coses amagades, perquè un pot estirar la manta.
I això, llavors,
i això ho hem de dir, i això s'ha de denunciar. I això ho tapem amb altres coses i en fem herois de gent que està embrutat, té les mans brutes. I això no som capaços de denunciar-ho. I la gent, això doncs, tampoc els estimulem massa perquè surtin al carrer a demanar doncs, que el senyor Millet potser segui d'una vegada per totes davant dels jutges.
Jo tot això que esteu dient, estic molt d'acord, que quedi clar. Ara bé, una de les il·lusions de tot el procés i tal és poder crear una estructura nova, en general, sigui en finançament, sigui amb llei de partits, sigui amb una nova sindicatura de compte, sigui el que sigui, però fer-ho de nou. I això, o sigui, fer-ho de nou en repareixo com a país. I jo penso que molta gent...
Però els partits podien haver ja proposat això en els seus programes.
Sí, estic d'acord.
Perquè no s'ha fet. Això es podrà fer quan tot així hagin votat. I llavors tots els partits es posaran a pensar en quina Catalunya volem.
En una hipotètica Constitució catalana es pot partir de zero i es pot, se suposa, mirar dels errors del passat.
Sí, mira l'Estatut.
I dic se suposa.
Mira l'Estatut que volia ser una certa Constitució, les bufetades que hi va haver i com va acabar.
Hipotètica es pot i se suposa amb una mateixa frase, porten...
Clar, perquè jo no tinc una bola d'aquelles de vidre, però...
Intentem fer un Estatut i no ens en sortim.
Tornant a la talla dels polítics... Si tenim sort que en aquell moment estan inspiradets, potser ens surt una Constitució bona.
I si tenim sort, llavors s'ha empitjorat molt.
Jo sé, Joan, però és que clar, no t'ho puc assegurar. M'agradaria.
La sort és molt difícil. Però bueno, escolta, jo sí que faria un cant... Bueno, una reflexió a la sentit de que, bueno, si més no, el cas Pujol, què ha servit? Que Convergència, per primera vegada, entrés un secretari general que no és de la societat civil catalana ni de l'establishment habitual. Entrés un rull nou, que no té res a veure amb res, i que realment és d'un altre, diríem, d'un altre equip. Ja no és la primera divisió, ja és, no dic segona divisió, sinó perquè... És a dir, no...
Que només ha fet política de partit.
Exacte, no és
que no
de la
té cap professió
societat civil catalana.
Que no té...
Home,
és a dir,
si és
el pes...
abogat, home. Però podem dir uns quants de tots els partits d'aquests, eh?
Sí, no, abogat, això... d'això em queixo també.
No, però jo crec que és el gran pas que ha fet Convergència.
Quan deixi de ser secretari general potser no sabrà com guanyar-se la vida.
Sí, home, si és abogat i...
Però no ha exercit.
Sí, home, sí. Com que no és...
Repeteixo, d'aquests n'hi ha hagut a tots els partits i després s'acaben col·locant.
Però crec que és el gran pas que ha fet Convergència i crec que és la gran revolució que hi pot haver dintre del partit. Al final, entren militants de base a dirigir el partit, cosa que no havia passat mai a Convergència.
Correcte.
És la primera vegada que passa. Ho dic per militants.
M'agradaria que hi haguessin...
Com a experiències de militants.
Amb una nova llei de partits i una nova llei electoral, el que pots fer és que...
Una llei electoral que es pot fer aquí i no s'ha fet durant 35 anys.
Una cosa no treu l'altra.
No s'ha fet.
Si això es podria fer ara.
Per això vull dir que diem aquí transformarem el país. Si no hem sigut capaços de fer una llei electoral pròpia, amb tota l'autonomia i capacitat que tenim. I ara què? Farem un miracle que ens posarem d'acord?
I hem de quedar com estem?
No, però vol dir que els interessos de partit passen pel damunt d'altres coses.
Això és el que hem d'evitar.
Joan, desempata.
Tu creus que si en un congrés de Convergència, al qual suposo que avui aniria poca gent, si en un congrés de Convergència dius el que vulgui ser secretari general avui, que aixequi la mà, l'aixeca algú?
Sí, mira, aquest noi deu aixecar la mà.
O li han aixecat, és a dir, o l'han convençut d'alguna manera que ara és quan tocava.
Militants de base no és fàcil.
El que vull dir és que la sensació que tinc jo ara a Convergència és que qualsevol que agafi un càrrec de rellevància dintre del partit és un màrtir, està condemnat a la...
Ho dius per l'alcaldessa, que és portaveu?
També.
No, de Convergència Democràtica.
Sí, perquè crec que són...
Escolta'm, doncs jo des d'aquí faig el llançament que jo qualsevol conselleria l'acceptaria en aquest moment. És a dir...
T'ofereixes?
Ja, si m'ofereixes.
Però la conselleria... Si convertiries en la Cotxipat.
No, però... No fotem. Les conselleries són de partit. Les conselleries són de partit.
Seríem el teu senadrí, no? Ens convidaries a...
Sí, la conselleria...
Queda l'acte, això, eh?
Tenim un nas pagats...
Convergència avui és un...
La conselleria, com Joan Laporta, eh?
Sí, la mateixa.
Convergència Democràtica de Catalunya avui és un partit que dona la sensació d'anar una miqueta a la deriva, perquè li han passat moltes coses en els darrers anys, perquè està en un procés molt desgastant i perquè té uns socis, ostres, que no són gaire de fiar.
Els socis ja l'hem explicat millor.
Aviam, perdona. Socis de partit, que ja fa anys que no són de fiar, i socis de govern, que tampoc ho són. I per tant, és un partit amb una situació extremadament complexa, on, a més, el líder probablement serà el primer que caurà després d'aquest procés, i els que surtin al darrere tenen tots els números de durar 4 dies, perquè seran els de la transició d'una situació a l'altra. És la meva sensació, i per això dic, ostres, ojo amb els que pugen ara.
No crec que passi. No,
jo estic bastant d'acord en el que diu en Joan, de que, home, ser ara convergent i tocant poder, que ho deus dormir intranquil, perquè saps que també eren molt grosses de sobre. I...
Però per contra és un pas apassionant.
Sí, home, i tant. No,
sí, però si pringues amb un resultat electoral, la cara que sortirà l'endemà...
Però s'ha posat els de la base...
Imagineu,
si no passés això, no estaria en aquest...
Vols dir que no és un exercici de riquesa democràtica?
No, evidentment que no. El fill del Sumarró, que seria llavors el secretari general o un d'aquests...
No, aquestes coses de 62 diputats ha passat a 50. I que ara les enquestes li diuen que com a món tindrà de 30. Les batalles que hi ha llavors per entrar o no, perquè cadascú aquí s'hi juguen, el sou entre altres doncs, els 50 diputats actuals, i a l'hora d'entrar doncs, i no entrar, això són guerres intestines que només se saben des de dins.
Lamentables per culpa de la llei de partits.
I la llei electoral. Que no l'han sabut de fer per això, perquè hem fet doncs, la maquineta, a veure quants en tocarà i quants
perquè
no ens en
tocarà. Perquè el que es premia és escalar, per no dir paraules més grosses,
ho dic per la dificultat del consens a l'hora de fer una cosa nova.
Sí, sí.
És molt difícil. És molt difícil.
Però apel·lem, en aquest cas...
Aquí a l'Ajuntament vam obrir una oficina perquè la gent digués coses i uns telèfons que la gent pogués dir i tingués contacte tal, i em vaig equivocar, perquè el que tenia que haver fet és fer la pilota al secretari general aquelles hores que vaig destinar a solucionar problemes del poble. I és veritat, això.
Correcte, i potser series a la Cuchipandi.
I ara seria la Cuchipandi, veus?
No series a la tertúlia, doncs.
O sí, no se sap.
No, estaries a la dels polítics.
Ah, esclar. Sí,
falten 3 minuts per arribar a les 10. M'agradaria que, si voleu, no és cap obligació, féssiu un pronòstic del resultat que sortirà d'Escòcia. Fem una petita porra.
Vinga,
que ho he preguntat a gairebé tots els tertulians.
Jo crec que sí, que sortirà sí, justet, però sí.
Pal i dins, no? Per entendre'ns, allò, xutar pal 51-49, no? Més o menys? O gairebé?
Al final, els indecisos.
Jo crec que el porter la treu fora. 55 que no, 45 que sí.
Carai, he de dir xifres?
No, ja dir el que vulgueu, Vull dir.
Jo podria fer córrer.
Malauradament, jo tinc la sensació de que sortirà que no, perquè la por sol pesar més que altres criteris a la gent de base.
Que la il·lusió.
Que la il·lusió, exacte. M'agradaria que sortés que sí, però crec que sortirà que no.
Josep Maria. Jo penso que estarien les xifres, si s'han de donar xifres, que la diferència no serà tan ajustada com es diu, que hi haurà un 54, jo dic 55, no ho sé, de no, i 46 que sí, per la por al vertigen que té qualsevol canvi al moment de votar.
Escolta, estupendo, si surt que
no, si jo no dic que
sigui maco, que és qüestió no. De dir-li al Rajoy, però tranquil, no pateixis,
sí,
que no. Ja veus que surt el no, home...
No, el que m'agradarà veure és quina capacitat hi haurà per part del Cameron i companyia de complir exactes les promeses que ha fet, perquè aquesta és la
gran. Les complirà, perquè aquests són diferents.
Per complir aquesta sessió de més autogovern a Escòcia s'han de posar d'acord els 3 grans partits, el Liberal Demòcrates...
Hi ha un mico bastant. Va. Perquè hem vist...
Però en qualsevol cas, avui és un gran dia per a Escòcia i un gran dia per a Europa, que veuen que hi ha un fet democràtic.
Això és molt important.
Escolti, tindrem molt de temps per comentar-ho.
La setmana que ve tindrem ja molta matèria feta.
Ja
tot dit, estarà tot dit.
Doncs ja ho
saben. Haurem de portar entrepans.
Ens veiem la setmana que ve per tractar els temes. Josep Maria Balcells, Joan Alsina, Joan Ramon Armadas i Jordi Piella, moltíssimes gràcies per haver tornat aquesta temporada de Cuap.cat i fins la setmana que ve. Que vagi bé, bon dia.
Fins la setmana que ve.